Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Us parla Marta González. Del govern ha aprovat avui el nou projecte de llei del comerç que permetrà oferir descomptes fora de temporada de rebaixes, prohibirà les trucades comercials no permeses pel client i ampliarà els horaris comercials que passen de 72 a 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte. Aquest pas obre la porta a un altre xoc institucional amb el govern espanyol, que ja va portar l'anterior norma al Tribunal Constitucional. El projecte de llei que discutirà el Parlament preveu igualment ampliar el concepte del municipi turístic. L'autor de l'atemptat de la nit de Cap d'Any en una discoteca d'Istanbul és un home de 28 anys, originari del Kirguistan, a l'Àsia Central, i que respon al nom de Lake Maisharrapov, segons ha informat la televisió pública de Turquia. Els mitjans van filtrar detalls de l'home a qui la policia continua buscant, com ara que va combatre a Síria i que era un expert en armes de foc. Els diaris també informen que es va instal·lar el novembre passat en una ciutat del centre de Turquia amb la seva dona i els dos fills i que la família forma part del grup de detinguts que hi ha hagut fins ara en relació amb l'atac en què van morir 39 persones. El govern ha difós imatges de l'assaltant. D'altra banda, el Consell d'Estat responsabilitza la defensa de l'accident del Llac 42. Més de 13 anys després, el Consell d'Estat ha reconegut oficialment per primera vegada la responsabilitat del Ministeri de Defensa, dirigit llavors per Federico Trillo, en el sinistre que va costar la vida a 62 militars que tornaven de l'Afganistan el 26 de maig del 2003. El dictamen reconeix la responsabilitat patrimonial de l'Estat en la major catàstrofe de la història moderna de l'exèrcit espanyol en temps de pau. No tindrà conseqüències econòmiques, però és una victòria per a les famílies de les víctimes. El Suprem rebutja implantar una casella a favor de l'Església evangèlica i protestant a la declaració de la renda. La Federació d'Entitats Religioses Evangèliques assegurava que s'estava discriminant aquestes confessions respecte al tacte que es dona a l'Església Catòlica. El contribuent, recordem, pot dirigir un 0,7% de l'IRPF a finançar programes de les ONGs o a sostenir l'Església Catòlica. La Federació assegurava que en el seu recurs que la casella només per a l'Església Catòlica vulnera 5 drets fonamentals de la Constitució, però el Suprem argumenta que les esglésies evangèliques haurien de tenir un conveni de l'Estat com l'acord amb la Santa Seu del 1979. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
El nostre és un món en què la gent no sap el que vol, però està disposada a tot per aconseguir-ho.
Anònim.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és dimarts, dia 3 de gener de l'any 2017. Ahir ja vam celebrar que estrenàvem aquest nou any, a l'any 2017. Avui estem feliços, estem contents, perquè un dia més, i a través de Ràdio Estel, estem amb tu. Estem amb tu. I avui també, com totes les setmanes, toca, entre altres coses, l'entrevista de la setmana. I després de l'entrevista de la setmana, la visita, doncs, del bon amic Carlos Villarrubia. Sí, sí, el Carlos Villarrubia, que és el ciutadà del món, és l'home que entén molt i molt de música, de la història de la música a nivell genèric, a nivell mundial, i que, a més, també li agrada molt estar amb tu. De seguida es presento el convidat d'avui, però abans que res, també, com totes les tardes, estimat Lluís Torrelles. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio. Ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Segurament vostès ho heu notat, que el Lluís Torrelles, cada vegada el Lluïset Torrelles té millor la veu, no? Quina veu té el Lluïset Torrelles? És que també es cuida la gola. I, naturalment, el Lluís Torrelles, igual que molts de nosaltres, quan ens tenim que cuidar la gola i volem bona salut, tots pensem en què pensem? Amb la culleradeta. La culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell? La teva pell, com està la teva pell? Doncs, bueno, repeteixo, et preocupen els teus ossos o articulacions? Doncs la teva solució és molt fàcil. Tots els dies, la culleradeta de Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Colnatur, ho notaràs i ho notaran. I com sempre, i com tots els dies, per una gentilesa de Colnatur, anem a començar el programa d'avui. Segurament els hi sona, i els hi sona molt, Víctor Manuel Amela Bonilla. Estimat Víctor, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Toni, encantat d'estar aquí, començant l'any amb tu.
Doncs moltes gràcies, igualment, una gran satisfacció. Ja saps que tots et diem Amela, no?
Sí, sí, Amela, jo sóc l'Amela.
És l'Amela, senyores sí, sí. I senyors, que també, ja ho saben vostès, estan molt bé assabentats, que està sempre a la contra de l'avantguàrdia. Després parlarem de la contra de l'avantguàrdia, però abans, per començar l'entrevista de la setmana, i repeteixo amb el plaer de tindre aquí amb nosaltres el Víctor Manuel Amela Bonilla, et vull fer una pregunta que potser la trobaràs una miqueta estranya.
A veure.
Però com que aquest programa és molt familiar,
molt bé,
a més jo sóc un nostàlgic, i a més m'agrada aquella música o aquelles cançons inolvidables que escoltem totes les tardes aquí a Ràdio Estel, et vull fer aquesta pregunta. Tu has ballat algun vals alguna vegada?
Ostres, crec que he intentat un cop ballar un vals amb regular èxit.
Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos. Y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí. Nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. O
Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michel, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, ja ho he anunciat, avui el nostre convidat de la setmana, l'entrevista de la setmana, el Víctor Manuel Amela Bonilla. De totes maneres, ja hem començat el programa ballant.
Bueno, m'has deixat impressionat perquè ets molt valent, perquè tinc entès que el José Vélez és una miqueta malestruc. Llavors, començar un programa a primers d'any... Amb José Vélez, és que ets un valent.
Bueno,
ets un valent.
En aquesta professió...
Desafiant-ho tot.
En aquesta professió, estimat, Víctor, has de ser una mica valent.
Sí, jo ho veig, jo veig.
Una mica valent. Però bé, aprofitant que m'ha escoltat un vals, sí. A tu t'agrada ballar?
La veritat és que tinc tirada, M'agrada. Una altra cosa és que sàpiga. És a dir, no en sé, però m'agrada improvisar i segurament em suspendrien, Si em veiessis ballar, si em veiessis ballar algú que en sap, em suspendria, però jo bé com ho passo, jo m'ho passo bé.
Víctor, vas néixer a Barcelona?
Sí.
Fa alguns anys,
Un munt d'anys.
Però no es noten.
Gràcies.
Ara no es noten els anys.
Espero.
Jo trobo companys, i tu també et trobaràs amb companys de la professió, que a vegades diuen, és que jo ja tinc 70 i pico.
I no ho sembla.
I n'aparenten menys, no?
No, sí, sí, sí.
Aquesta professió...
L'esperit.
Aquesta professió... Bueno, una cosa també, com que ens falta aquí la imatge, perquè això no és televisió...
No.
Sempre he intentat, quan faig televisió, que vinguis un dia amb mi. Per cert, et faig a fer una pregunta, perquè així m'ho prenc nota avui, i poder, no serà un compromís. Vint. A tu t'agrada el futbol?
Bé, escolta, sí. No amb passió, però sí.
Bueno, tu ets culer.
Jo sí, sí.
Ets culer. Sí. Doncs jo prenc nota aquí, Víctor Amela, perquè nosaltres... Bueno, jo he fet un programa que es deia Amb el cor blaugrana i La meva vida al Barça, que el vaig fer darrerament al Punt Avui Televisió, i ara comencem el mes que ve el mateix programa que es diu Gent Blaugrana a Movistar i al Barça TV. I és el personatge cada setmana... Doncs que té que ser culer, sobretot té que ser culer.
Sí, sí, jo no soc soci, però sí que estic a favor.
I per què et vas fer culer, d'alguna manera?
Doncs mira, home, a veure, jo quan tenia 9 anys, 10 anys, el meu pare em va regalar una samarreta blaugrana, però de tela, no d'aquestes de tèxtil modern que hi ha ara, no? De tela, de cotó, i al cap de setmana em feia molta il·lusió calçar-me la samarreta i anar a la conreria, que anàvem a passar el diumenge amb els pares, a donar-li com està la pilota. El pati del col·legi era un desastre, perquè sempre era l'últim en què triaven, no?, quan fèiem equips, perquè jo era molt dolent. Però, escolta, l'afició... Sobretot, mira, quan he estat gran i he tingut fills, i els meus fills s'han fet tan i tan culers, per solidaritat, que estiguin contents, doncs jo he revifat la meva barcelonamania.
Aquest programa, saps que és un programa familiar, és un programa entranyable. M'agrada molt escoltar. Sempre que faig una entrevista, i acostumo a fer entrevistes en profunditat, tant a la tele com a la ràdio, escolto molt bé el meu convidat, no? En un moment ja has parlat de la teva infantesa, a part de recordar les teves vivències barcelonistes, culers, i has parlat del teu pare, i tal. Jo ara tinc que preguntar-te, Víctor, com va ser la teva infantesa?
Home, jo crec que una infantesa feliç, una infantesa d'un nen de barri, d'un nen de pis, saps? Perquè encara que ara sembla mentida, perquè als anys 60, que és quan jo era nen, i principi dels 70, n'hi havia molts pocs cotxes comparat amb ara, ens tenien tancats al pis perquè sortir al carrer era molt perillós. I no sé per què. I vivíem al barri del Congrés, que era un barri tranquil, no? Però el que més recordo de la infantesa són les vacances de l'estiu, que duraven 3 mesos, i anàvem a un poble que es diu Forcall, que està als Ports de Morella, al nord de la província de Castelló, perquè d'allà havia vingut un segle abans el meu avi, el pare del meu pare, a Barcelona, mai havia tornat, i anàvem allà a passar les vacances. I clar, per un nen de pis i de ciutat, trobar-te en un món on hi ha rius, hi ha mosques, hi ha cabres, hi ha cavalleries, hi ha gent que viu a les cases amb el ruc, era un món tan exòtic, tan medieval, tan diferent del meu, que em va fascinar, em va captivar, em va robar l'ànima, i a dia d'avui encara els millors records de la meva vida són aquells estius en aquell món rural i intacte del poble del meu avi.
Encara vas o aprofites de quan en quan de visitar Morella?
Encara hi vaig, un cop o dos l'any, sobretot ara al gener, hi ha una festa que es diu la Sant Antonà, per Sant Antoni, que és espectacular, el poble aquest del Forcall, que fan una barraca, que diuen ells, amb troncs i amb ramatge de la contrada, no? I ho incendien tot, i la gent passa per dins, per sota. És molt espectacular. Jo fa 30 i pico d'anys que hi vaig cada hivern, és la festa d'hivern, i crec que em retrobo les meves arrels, em purifico i trobo forces per començar cada any. Per tant, d'aquí uns dies estaré al Forcall i a Morella.
A Barcelona no podies baixar al carrer, però tenies algun entreteniment, no? El Víctor Nen, com es divertia?
Ui, el Víctor Nen, doncs m'agradava dibuixar, m'agradava arraulir-me en un racó i amagar-me a llegir, perquè jo era el gran de 5 germans, que feien molt soroll, eren molt pesats. I per mi, aquell moment d'amagar-me per llegir em va convertir en lector, no? Però abans m'agradava també jugar amb peces per fer el Fort Apache, no? Jugar amb soldadets. I també m'agradava el Cinexin, que em van portar els Reis un any, no? Veure les pel·lis. I em va començar a enganxar també la tele, a veure coses a la tele. Inclús recordo de jovenet, amb 7 o 8 anys, jo feia com unes programacions, com un TP, un teleprograma per als meus germans, on anava apuntant a quines hores de quins dies hi havia els dibuixos animats perquè no se'ns passessin de llarg, no? L'hora i el dia que feia els dibuixos.
Jo, com que vaig néixer abans que tu, jo tenia el Cinenic. Tu vas sentir...
El Cinenic. Havia sentit a parlar, però jo no el vaig conèixer, el Cinenic.
I després el Cinejefe.
El Cinejefe tampoc el vaig conèixer.
De totes maneres...
El Cinexin, jo soc de Cinexin.
Amb això també doncs, coincidim una miqueta, no? Bé, i el col·legi com va anar?
Doncs mira, el col·legi...
No parlem de la universitat, ara,
no,
el col·legi.
No, el col·legi. Els meus pares van decidir que havíem d'anar, jo i el meu germà, perquè després van venir 3 germans més, però d'entrada els dos grans, que ens porten un any i mig, amb un col·legi, diguem-ne, que donés garanties. I jo recordo haver fet un periple amb 6 anys amb els meus pares per diversos col·les per tastar quin era el que els hi feia el pes als meus pares, que finalment va ser els Escolapis del carrer Diputació, on jo vaig entrar amb 6 anys i vaig sortir amb 17. O sigui, vaig estar 11 anys de la meva vida vivint pràcticament, perquè em quedava a dinar, això sí, anava a dormir a casa naturalment, no? Però vivint al carrer Diputació, entre Pagès de Gràcia i Via Laietana, els Escolapis realment són els que m'han conformat com a persona des del punt de vista de la cultura, des del punt de vista de les relacions personals, perquè vaig passar allà els 11 anys més importants de la vida d'una persona. I a dia d'avui encara tinc companys i amics d'aquells 11 anys d'Escolapis que encara, per aquesta meravella dels grups de WhatsApp, ens anem dient coses com si encara fóssim a classe d'EGB. I això ho hem retrobat fa uns mesos. És bonic perquè t'adones que hi ha uns vincles que venen de la infantesa i venen de l'escola que perduren per sempre.
Víctor, d'aquella trajectòria de col·legi tan col·legi, palmo a palmo, com podríem dir, o tens algun record d'algun educador que mai has oblidat?
Home, sí. Mira, recordo, per exemple, quan tenia 10 anys, el professor Sola, que ja no és entre nosaltres des de fa molts anys, perquè et parlo de l'any 70, i ja llavors... Bueno, jo el veia molt gran. A lo millor l'any 70 ell tenia 40 anys, però jo tenia 10. Llavors el veia com un home molt gran, no? A mi em va impressionar molt aquest home perquè recordo que entrava a classe de quan en quan i deia «No quiero ver nada en los pupitres». Això significava que havíem de treure tot el que hi havia sobre dels pupitres, llibretes, com es esborrar allà, pisos, i amagar-ho sota el calaix i creuar-te de braços i esperar a veure què passava. I ell feia que l'expectació anés creixent, guardant silenci, mirant-nos, i de sobte, amb la sensació de que tu no havies de fer res, únicament escoltar, començava a explicar una història. I recordo, per exemple, la història de la descoberta d'Amèrica. T'explicava com Colón i els seus mariners, després de patir fam i de que creien que estaven a punt de naufragar, van avistar Amèrica, com van descobrir aquelles terres, com eren els indis, perquè ell, el professor Sola, havia estat professor a Colòmbia i coneixia molt bé Amèrica. I ens ho explicava amb un coneixement de causa, amb una descripció de colors, de sabors, d'olors, de com aquells homes van descobrir Amèrica, que jo mai oblidaré aquella classe on un home ens va explicar una història. Haurien de ser sempre així les classes.
Com han canviat les coses? Perquè estic ara escoltant i no quiero ver nada en los pupitres, no? Exacte. Ara si ho fes un educador d'aquest cicle, segurament algú de la classe diria, va, tio, no te passes, no?
Nosaltres érem respectuosos. Sí, encara.
Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. En mi vida la alegría, eres sueño en mis noches, eres luz de mis días. ¡Ah! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas cuando te conocí. Quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres mi sueño en la noche, eres la luz de mi día.
Sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Vas conèixer quan tenies 12 anys, eh? Aquesta cançó m'ha inspirat una mica. Sí, aquest tipus de música és el que li agrada als meus oients.
Sí, sí, i és la que jo sentia...
L'has disfrutat, veig,
sí,
aquí.
Sí, molt clar, perquè és la música que jo sentia quan tenia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anys i que és part de la meva vida, m'encanta.
Quan tenies 12 anys, a quina nena li vas dir t'estimo?
Bueno, doncs quan tenia 12 anys, jo era super mega tímid, molt vergonyós, i m'estava enamorant cada 5 minuts. Cada 5 minuts m'enamorava d'alguna nena, però mai usava de dir res i ho passava molt malament. Ja havia estat enamorat amb 8 anys, eh? Amb una nena d'aquest poble on anàvem a passar els estius, al Forcall, que és al costat de Morella, una nena que em va captivar, em va enamorar, i en aquest cas va ser ella qui em va dir, agafant-me del braç mentre creuava en la plaça del Forcall una tarda d'estiu, tu i jo un dia ens casarem. Que a mi això em va fer una miqueta d'angúnia, perquè a mi m'agradava per jugar amb ella, però no per casar-me, no? Però, en tot cas, va ser una bonica història d'amor infantil, pueril, càndid i romàntic amb aquesta nena que a mi m'encantava passejar amb ella sota dels arbres del Forcall.
A la tardor també, alguna vegada?
Perquè saps què passa? Que com a l'estiu s'acaba, nosaltres tornàvem a Barcelona i ella es quedava allà i un bon any va ser a l'últim que vam anar. És a dir, no vam tornar mai més. De manera que jo vaig estar molts anys fabulant, somiant amb ella, sense saber res d'ella ni tornar a veure-la.
Mentre estaven passant aquests anys, aquests anys inolvidables, sí, pel Víctor Amela, vas créixer...
Sí, sí.
I ara tu te'n recordes el primer petó d'amor que vas donar?
Ostres, doncs mira...
O que vas rebre.
Sí, eh? Sí. Que jo recordi, no va haver res amb aquesta nena, amb aquest amor infantil. Després vaig estar amb una persona molt vergonyosa i molt tímida i no vaig gosar mai d'apropar-me de manera, diguem-ne, determinada amb una nena, ni va donar-se el cas contrari, que jo recordi, sí que recordo alguna nena que va intentar potser fer-me algun petó, però a mi no m'agradava i jo fugia. De manera que fins
molt
que no...
tímid, molt tímid.
Sí, molt. De manera que fins que no vaig tenir 22 anys amb la noia amb la que vaig estar sent parella durant molts anys, no vaig fer el primer petó.
Anem a recordar de seguida el Víctor Amela estudiant, i si et sembla bé, aquí tenim que viure de la publicitat.
Clar, naturalment.
Per tant, comprens perfectament...
Home, clar.
...que tenim que... Bueno,
jo sóc fill del comerç. El meu pare representant de teixits de vestits de senyora i jo, gràcies a ell, he menjat. Jo estic a favor del comerç, sempre.
Senyores i senyors, amigues i amics, us estimem i per aquest motiu estem amb tu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti della canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Lo prometido es deuda, Víctor, sí. I per tant, parla'ns una miqueta, recorda'ns com era el Víctor Amela d'estudiant. 18 anys, per exemple, els 18 anys.
Sí, home, doncs mira, als 18 anys ja m'agafes doncs, fent la selectivitat, bueno, fent la FET i entrant a estudiar a la Universitat Autònoma de Bellaterra pels matins per fer periodisme i per les tardes anant a la Universitat Central, a la Diagonal, a fer dret. Perquè jo no sabia què fer amb la meva vida. Jo tenia dubtes. Per una banda, tenia la vessant creativa, m'agradava escriure, tenia el somni de fer alguna cosa de creació literària, però no sabia com, i em va semblar que matricular-me en periodisme em donaria una miqueta una guia, però no tenia gens clar que això em donés per viure. I, per tant, per aquesta visió, diguem-ne, més materialista, més realista, vaig matricular-me a dret, pensant, bueno, el dret té moltes sortides professionals i acabaré fent alguna feina que em donarà per menjar. Mira que és la vida, la paradoxa, que finalment qui m'ha donat de menjar és el periodisme i el dret el vaig abandonar a quart. Quan vaig començar a fer pràctiques a l'Avantguàrdia amb 23 anys i em vaig adonar de que allò era el que volia fer la resta de la meva vida i que estudiar dret realment no m'omplia i no és que el que volia fer realment, i ho vaig deixar, no? Que la vida de vegades tria per tu, i en aquest cas va ser unes pràctiques a l'avantguàrdia amb 22 anys que van triar per mi, perquè vaig tenir clar que era el que volia fer realment, que s'està vivint la vida d'una redacció i fent de periodista.
Bé, doncs em centro en una cosa del que sí. Estàs dient ara, no? Vull fer periodisme perquè, aviam si amb el periodisme puc viure. Uh-huh. Tu dos estàs assabentat, igual que jo, Víctor Amela, que avui hi ha molts estudiants de periodisme que estan en manca de treball.
Totalment, ho sé.
Sí. Tenen que començar com becaris.
Sí, sí.
Quan comencen com becaris, no és que se'ls tracti massa bé econòmicament. Les empreses diuen, no, és que no tenim pressupost. Uh-huh. Molts d'aquests becaris, que tenen poder les ganes i l'il·lusió d'estar com jo estic en aquest moment, davant d'un micròfon, o tu, naturalment, escrivint, doncs per de fer alguna cosa que els hi agradi. No, doncs tenen que acabar, i menys mal que troben treball, amb el que s'ha posat de moda, no? Director de màrqueting, director de relacions públiques, director de comunicació...
Manager,
però jo sempre els hi dic, i sobretot a les famílies que tenen fills periodistes que estan estudiant, que és una professió avui en dia que és molt complicada. I hi ha dos motius també que no sé si estaràs d'acord amb mi. Si no tens un padrí, no tires endavant. Això està claríssim. És a dir, si ningú t'ajuda i si no vas i tens l'oportunitat d'aprendre amb un professional que tingui almenys una mica i uns anys de valia, encara és més impossible. En fi...
Sí, jo crec que tens raó, però que jo diria que inclús encara que tinguis un padrí, és a dir, que de vegades ni tan sols el padrí pot fer gran cosa per tu, que no sigui explicar-te com estan les coses i ensinistrar-te una mica i donar-te pistes i eines, però al final tot és molt engerós, és molt complicat. És a dir, abans hi havia uns canals, no?, que era, efectivament, com en el meu cas, jo vaig entrar de becari, i estan de becari, doncs arriba l'estiu. A l'estiu hi ha unes baixes per vacances. Et diuen, pots quedar-te? I tu dius, sí. Tota aquesta dinàmica, que va ser la que finalment va permetre a mi acabar quedant-me a la redacció, avui en dia ja no funciona. Per què? Perquè les redaccions s'han reduït, tot es fa amb menys persones. Aquestes persones són molt geloses del seu lloc de treball, no permetran perdre aquella cadira. És a dir, realment està molt complicat. Però mai s'ha de perdre l'esperança. Perquè jo recordo el primer dia a la facultat de periodisme, a la primera hora del primer curs, de l'assignatura que era la primera que fèiem, la professora, que no recordo qui era, va entrar en classe i va dir, no sé què feu aquí, perquè acabareu tots a l'atur. Imagina't si jo en aquell moment li faig cas i tiro la tovallola i marxo a casa. No estaria aquí parlant amb tu. Jo vaig pensar, bueno, està exagerant, jo tiro cap endavant. I aquest és el consell que jo dono a tots els estudiants que ens estiguin sentint o que algú els hi expliqui, no? Que no tirin la tovallola, que no passa... Que al fi del món encara no ha arribat. És a dir, que qui sap si no pot sortir una oportunitat inesperada sempre quan estiguis al lloc fent coses que t'agraden fer. Continua fent-les, per favor.
Mira, anem a felicitar-los, perquè tu també els felicitaràs. Aquest programa té audiència i Ràdio Estel té molta freqüència. I, per tant, en aquest moment s'estan escoltant a tot Catalunya, Andorra i a la Vall d'Aran. Jo vull felicitar aquests poblets, perquè hi ha poblets petits, hi ha poblets que tenen 10.000 habitants, 15.000 habitants, i algun dia, i bé, alguns fa alguns anys i uns altres fa poc temps, van crear en aquell moment la seva emissora de ràdio. Clar, vulguis o no vulguis, el que tu deies, il·lusió. Pues el que vagi allí, diguéssim, que vol fer periodisme radiofònic, s'ha posat la ràdio com a exemple,
sí.
Però el problema de manca de treball és genèric a tots els mitjans de comunicació. Aquests nanos, aquestes nois, es troben feliços.
Per tant, important.
Felicito molt aquests important. Ajuntaments que hauran tingut que fer un sacrifici, però això també però és una oportunitat.
És molt important.
I mai sabràs el que podrà ser. Però
és
bé.
Molt important. Mira, quan jo estava estudiant amb 16 anys als Escolapis, doncs un tutor va tenir la idea de fer una revista i va dir, aixeco la mà qui vulgueu col·laborar. I jo, per un instint de que em va semblar que era una oportunitat de fer alguna cosa que m'agradava, vaig aixecar la mà. Bueno, aquella revista va durar un número. Però jo vaig escriure un reportatge, i va ser, amb 16 anys, el primer reportatge de la meva vida, i mai ho oblidaré. Ho van llegir 10 persones, però va ser important per mi. Per tant, això que tu dius és molt rellevant, que cada poble tingui l'oportunitat de, si hi ha un xaval amb 13 o 14 anys que té ganes, de fer alguna cosa de ràdio, d'escriure alguna cosa en una revista, de fer pràctiques amb una tele petita que la veuen 6 cases. Però és important.
A la teva vida està centrat l'avantguàrdia. No dic l'avantguàrdia mitjà, eh? Però dintre d'aquesta avantguàrdia, que deu haver moltes coses que per tu han sigut importantíssimes, centrant-nos en l'avantguàrdia, per cert, una abraçada al meu estimat amic director de l'avantguàrdia i a tot el seu equip, i naturalment doncs, a tot el grup, doncs, per la tasca que porten fent des de fa molts anys, i que realment, per el que deia també el Víctor Amela, i estava jo un servidor de vostès comentant, heu donat molt de treball a molta gent i esteu donant treball a molts professionals. Per tant, felicito a tot el grup Godó. Vanguardia, la primera responsabilitat del Víctor Amela, que va ser aquella que tu vas dir, bueno, aviam què em passarà, no?
Bueno, mira, jo vaig entrar allà el 2 de maig de 1984 i em van dir, tu on vols anar? A quina secció vols anar? I m'ho va preguntar, bueno, el que era l'Ibáñez Escofet, que era llavors el director a la pràctica, no? Encara que nominalment era el Paco Noi, però qui portava el diari era l'Ibáñez Escofet, i jo vaig dir, m'agradaria l'àrea de cultura, espectacles, i em van enviar el que es deia El Balneario, que era una zona de la redacció, se suposa que més tranquil·la, no és veritat, no era més tranquil·la, però bueno, on hi havia cultura, llibres, espectacles i televisió i ràdio, les pàgines de televisió i ràdio. I els d'espectacles em van dir, mira, seuràs allà amb el Josep Maria Baget Herms i la Lola Molinero, que eren els companys que feien les pàgines d'informació, televisió i de ràdio. I amb ells vaig establir una relació d'amistat i de companyonia que també a ells els hi va anar bé perquè van descarregar tota la feina amb mi. I això és magnífic, perquè el becari el que ha de fer és això. El becari el que ha de fer és descarregar de feina els redactors que estan allà fins al punt de fer-se imprescindible. Que jo em vaig fer imprescindible. Va arribar l'estiu i em va dir, no, queda jo. Encantat, encantat, clar que sí. Feia molta feina, però gràcies a aquesta feina doncs em vaig fer una miqueta imprescindible i vaig poder continuar allà. I aquesta va ser la meva primera responsabilitat, és picar, teclejar les programacions de la 1, la 2, TV3, que n'hi havia tres cadenes llavors, i les programacions de les ràdios, perquè llavors la Vanguardia tenia com una petita secció de programació d'emissores de ràdio, i això és la feina que vaig fer, i jo em sentia superorgullós, com si fos el director del New York Times, fent allò.
En aquests moments estem, doncs, ja ho saben vostès, i si no, si s'incorporen ara a la sintonia de Ràdio Estel, el nostre convidat d'avui és el Víctor Amela, i naturalment estem parlant amb ell amb una etapa de la seva vida, de, per dir-ho d'una altra manera, més familiar, amb la seva etapa de la joventut. I, naturalment, el Víctor, jove, i en aquesta edat, i poder ara també, has tingut... Una cosa és la timidesa. Però una altra cosa, estimat Víctor, perquè jo ens coneixem fa alguns anys, és un plaer ser amic teu, ets romàntic, tu, no deixes de ser romàntic. Home, perquè aquesta professió té que ser una mica romàntic, com almenys una mica romàntic.
Això deia el Kapuscinski, el gran mestre de periodistes, deia, no es pot ser cínic i ser periodista. És a dir, per ser periodista s'ha de ser una miqueta idealista, una miqueta romàntic, una miqueta utòpic, una persona confiada, una persona que creu en les persones, perquè si no creus en les persones... De què has de fer de periodista? Si fer de periodista consisteix en interessar-se en les persones, en el que els hi passa, per explicar-li a altres persones. Per tant, sí, has de ser una miqueta romàntic. Sí, confesso, ho soc.
I el romàntic que ho diu, acaba de dir que ho és, el Víctor Amela, com et trobes un dia com avui, un dia de pluja, un dia en fred, nevades, gris...
Encantant de la vida. Mira, jo ho deixo molt quan obro els ulls i el cel està blau i llueix el sol... Però també gaudeixo moltíssim quan obro els ulls i el cel està tapat, està gris, i penso, bueno, avui farà fresqueta, bueno, m'abrigaré més. Que bé, quina sort.
Si està núvol, és que plou.
Sí.
I si plou, sembla ser que ens agrada.
Mille violini suonati dal vento, i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor.
Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, Paraules d'Amor. A les 9, Bàsquet al dia. A les 11, Mar endins. I a la mitjanit, Música i Paraula. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti della canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Penso que és important explicar que a partir dels 25 anys les nostres cèl·lules elaboren menys col·làgen, de manera que cada dia en perdem aproximadament un 1,5%. Quan arribem als 50, els resultats ja són visibles en el nostre cos. Tenim dolor a les articulacions, pèrdua de massa òssia i envelliment de la pell. Prendre cada dia 10 grams de proteïna col·làgen assimilable a Colnatur ens ajuda a alentir aquest procés, ja que contribueix al manteniment d'ossos i músculs. A més, els productes Colnatur porten vitamina C, que col·labora en la formació de col·làgen, contribuint al manteniment de les articulacions, dents i pell. Pensem que la nostra dieta actual és molt pobra en col·làgen assimilable, per la qual cosa és molt important que a partir dels 40 anys la complementem amb productes alimentosos Colnatur. Són molt fàcils de prendre i els resultats els notareu clarament a les vostres articulacions, ossos, dents i pell. Quan els hagueu après durant 3 mesos, us convido a que escriviu en el nostre Facebook els resultats que heu obtingut. Milers de persones ja hi han deixat el seu testimoni dels beneficis que es proporciona Colnatur.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Estem amb tu, Víctor Amela. Bé, doncs anem a parlar de la nostra estimada professió. Ha canviat molt el món del periodisme des de que tu vas començar, sense dubte ha canviat, i quins canvis, que són molts, has notat?
Home, jo, clar, com estic molt apegat a la feina, amb el nas molt enganxat des de fa... això, 30 anys, doncs de vegades costa veure els canvis, però si faig un pas enrere i veig el que vaig veure quan vaig trepitjar la moqueta de la redacció de La Vanguardia al maig del 84, realment és un altre món. I els redactors estaven amb la màquina d'escriure davant dels genolls, la màquina d'escriure, de teclejar, del rodet amb el paper. I jo vaig començar a picar programacions amb una màquina d'escriure. Clar, a partir d'aquí va arribar l'ordinador, perquè va ser pràcticament coetani amb la meva arribada a La Vanguardia, que van arribar els ordinadors. Després dels ordinadors va arribar internet, els mails. Clar, això ha revolucionat, ha canviat absolutament tot. Jo recordo que jo trucava per telèfon amb aquells telèfons que ficaves el dit a la rodeta i feies clac, 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 per aconseguir informació. Ara la informació m'arriba únicament obrint la pantalla de l'ordinador cada matí, tinc un munt d'informació que triar i destriar. Per exemple, per fer les entrevistes de La Vanguardia, la meva feina avui en dia és dir no. Vaig replicant mails dient no, 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 no. I de quan en quan dic sí. Abans era fer jo 20 trucades per aconseguir un sí. És a dir, a mi personalment m'ha facilitat la feina extraordinàriament tot el que és la tecnologia. Ara hi ha una cosa que no varia mai, que és la curiositat del periodista. Ha de ser genuïna i ha d'estar molt activada tant l'any 84 com el 2017. Això és el motor essencial de la feina, la curiositat.
Avui és dia 3 de gener de l'any 2017. Si me'n vaig el dia 13 de gener, aquesta data, doncs, té nom a aniversari.
És important.
I després de 19 anys, i amb un gran èxit literari i informatiu, doncs seguiu amb la contra de La Vanguardia.
És important.
Com va néixer la història? Sí, i sí. Suposo que esteu satisfets.
Sí, home, el 13 de gener, que és d'aquí 10 dies, doncs és un petit aniversari perquè, bueno, petit no, gran, 19 anys. És a dir, farà 19 anys seguits, dia rere dia, que es publica aquesta entrevista, la contra, a l'última pàgina de La Vanguardia. Clar, qui ens ho havia de dir fa 19 anys, a Lluís Amiguet, a l'Ima Sanchís i a mi, que estaríem 19 anys seguits fent aquesta feina? A mi, quan em preguntaven els amics, jo deia, va, estarem un anyet. Estarem un anyet fent entrevistes, s'acabaran els personatges d'aquí un any i ho deixarem estar. Per què? Perquè la mentalitat, quan vam començar, és que entrevistes s'havia de fer a gent important, gent coneguda, que eren els que sempre els periodistes entrevistaven a les ràdios, a les teles, als diaris. I nosaltres vam començar així, entrevistant doncs, des de Lina Morgan a Ibáñez Serrador, a Vargas Llosa, és a dir, als Patums. Però quan va passar un any, es van acabar. I quan es van acabar, o bé començàvem a repetir, o bé fèiem el que vam fer, que és començar a entrevistar a gent anònima, cosa que no havia passat mai a la història de La Vanguardia. O sigui, entrevistar a un senyor, una senyora, a un noi desconegut totalment, que no està a la nòmina dels famosos, que no és personatge televisiu, ni literari, ni mediàtic, sinó que és una persona que perquè li ha passat alguna cosa a la seva vida, pot ser exemplar o pot ensenyar alguna cosa al lector. I aquesta aposta ens ha portat, Toni, fins al dia d'avui, 19 anys després, que entrevistem a gent que no és molt coneguda, però que tenen històries interessants per explicar.
Amb la teva experiència, com definiries una bona entrevista?
Doncs una bona entrevista comença pel moment en què tu, com a periodista, tries. Per què? Perquè et sembla que aquella persona t'ha d'explicar alguna cosa interessant. Tens la intuïció de que la història d'aquella persona t'enriquirà a tu i, per tant, els seus lectors. Això és el primer. La curiositat que et porta a triar. Un cop que has triat, les preguntes. Pensar bé què vols extreure d'aquella persona. I t'has de deixar guiar per la teva intuïció, per la teva curiositat, però també has de saber posar-te en el lloc de les persones que et llegiran, com tu et poses en el lloc de les persones que t'estan escoltant i penses, què li agradarà a aquella amiga meva que sé que m'està escoltant o a aquell parent meu que sé que m'està escoltant? I tens l'habilitat de preguntar per ells, veritat? Doncs jo també, no? De què li agradarà a la meva mare si llegeix aquesta contra? O què li agradarà a aquell amic meu, a aquell veí? I preguntar per ells. I de tot això surten unes preguntes, un qüestionari, un diàleg amb l'entrevistat, que ha de ser fluid, perquè si tu trobes que aquell personatge et descobreix, et revela una cosa que tu no esperaves, està atent per no deixar-la passar i per explorar-la. I continuar la conversa. I quan arribes a casa, amb aquell material, tenir la picardia de com organitzar aquell material, igual que un director de cine munta una pel·lícula, però podria muntar tres distintes, i muntar la que tu creus que és la millor de les versions possibles d'aquella conversa, i això es diu entrevista de la contra.
A la contra, o la contra de La Vanguardia, un mínim de 1.800 entrevistes, però tu n'has fet moltes més. Clar, si ara et pregunto la millor entrevista de la teva vida,
ostres,
serà
uau,
molt complicat, uau. No?
Jo porto fetes a la contra 2.000, jo sol, l'amiguet 2.000 més, la Imma 2.000 més, però a banda, quan vaig començar la contra, ja portava segurament 1.000 i pico. I ara em fas una pregunta. Clar, mira, jo recordo la meva entrevista amb Vargas Llosa, vam estar 2 hores xerrant fa 15 anys. Recordo l'entrevista que li vaig fer a José María García, parlant de gent de la professió, a l'Antonio Herrero, que va morir després, te'n recordes, a l'Antonio Herrero, que era un gran radiofonista.
I un bon amic. I un, veu,
bueno, almenys, Clar, doncs el José Luis Balbín, jo he fet entrevistes a tothom, no? I he gaudit molt coneixent una miqueta la interioritat de tantes persones, però també anònimes, no? Sempre parlo d'un noi paralític cerebral suís que vaig entrevistar i que em va donar una lliçó de vida, de com encarar la vida amb entusiasme, amb alegria, de manera constructiva, que a mi em va donar una lliçó per viure jo la vida amb més agraïment, no? En fi, no acabaria de parlar-te d'entrevistats.
Segurament hi hauran moltes anècdotes i també tindràs alguna d'aquestes entrevistes que han sigut i seran inolvidables per tu. Jo et poso un exemple, però
sí?
El protagonitzes tu, eh?
No,
i és
tu,
una mica fort el que tinc que dir, no?
A veure.
Quan jo era molt jove i vaig fer una entrevista al Camilo José Cela.
Hombre.
I en un moment de l'entrevista, que acabava de començar, portaven 7 o 8 minuts, em diu, ¿y usted de dónde viene? ¿De qué emisora viene o de qué periódico? Digo, de Radio Nacional de España. I el tío immediatament diu, pues que se vaya a la mierda
Radio Nacional de España.
No, bueno, va estallar-ho de seguida. Bueno, i això, escolti'm,
no,
això,
clar.
Que totes les entrevistes que podem fer a la nostra vida no són totes iguals.
No, i tant, i tant.
Tu recordes alguna que també d'algun compromís?
Home, sí, ara, explicant això que expliques, me'n recordo de que vaig entrevistar a Jean-François Revel, que era un assagista, un pensador francès molt rellevant, amb molt de pes, ja és desaparegut, però que era com un maître penseur, no? Com un filòsof de la filosofia política europea, molt important. I estàvem a l'Hotel Palace, a Madrid, no? I em diuen, ara baixarà, que està a l'habitació, perquè ha pujat a fer una migdiada. I jo me l'espero, a baix, i baixa, al cap de 20 minuts. Però, clar, sembla ser que li van tallar la migdiada i va baixar enfadat. Clar, era un senyor, saps Mussolini? Doncs igual, eh? Així, gran, gros, calb, impressionava molt. S'asseu davant de mi, jo procuro no deixar-me impressionar, vaig fent les preguntes, i a la fitxa que jo sempre faig a la contra, sempre pregunto el mateix, per començar, no? Que és, quins llibres ha publicat vostè, no? O quina obra té. No és perquè jo no ho sàpiga, sinó perquè vull veure ells quina subratlla, no? O a què li donen importància. I es va quedar callat, em va mirar, i em va dir, en francès, porto 40 llibres publicats i vostè m'ha de preguntar què he publicat, vostè qui és, igual que tu, i què vol saber de mi? Vostè m'ha llegit a mi? Afortunadament, jo m'havia documentat una mica i vaig poder citar-li 2 o 3 títols seus i això ja el va calmar, però per un moment vaig pensar que em menjava viu.
Bé, doncs, tenir que parlar de la televisió. Estem a la recta final d'aquesta agradable entrevista de la setmana amb el Víctor Amela. Jo fa alguns anys recordo, quan no hi havia tanta competència al món de la televisió, doncs que a vegades deia, no, la caja tonta. Mm-hmm. Però clar, si estem ara en aquest cicle, mm-hmm, i en aquest moment, i aquest dia 3 de gener de l'any 2017, mm-hmm, no és que sigui la caixa tonta, o la caja tonta. És una televisió que la majoria ni educa, ni informa, ni respecta els valors humans. Bueno, tu com veus la televisió d'avui en dia?
Bueno, mira, jo, clar, jo com vaig començar a mirar la tele quan tenia 6, 7, 5 anys, l'any 65, perquè era un xaval, i a la tele va entrar a casa, i recordo, el dia que va entrar, i feia 5 anys que existia, perquè la tele a Catalunya va arribar a l'any 60. Per tant, l'he vist tota la vida. I em costa malparlar de la televisió. Per què? Perquè com sóc una persona de mena agraït, doncs em sembla que m'ha donat moltes coses, no? I com m'ha donat moltes coses des de la sèrie Cosmos, els programes de Félix Rodríguez de la Fuente, Cròniques d'un Pueblo, La Cabina, i parlo dels anys 60 i 70, no? I tantes sèries d'entreteniment, i els programes de García Tola, i entrevistes, i La Clave, i Encontres con las Letras, on he conegut amb molts escriptors. Clar, com puc malparlar de la televisió si m'ha donat tantes coses, no? Clar, després podem criticar moltes coses que es fan a la tele, però de la mateixa manera que podem criticar moltes coses que passen a la vida i que ens fan persones en les que confiàvem, o llibres que te'ls has comprat pensant que eren bons i al final se't cauen de les mans, o pel·lícules que vas al cine a mirar que t'han dit que és molt bona i no te'n fan el pes. És a dir, que això és comú a la vida de tots, a tot moment. Per tant, a la tele també. No podem esperar de la tele que ens salvi la vida, que ens faci millors persones i que ens tingui contents tota l'estona, perquè seria massa demanar. És impossible. Ni tan sols a la nostra parella li podem demanar això, no? I si li demanem, ens equivoquem, perquè no els ho donarà. Per tant, Toni, jo sóc molt realista, jo espero de la tele alguns momentets d'alegria, alguns momentets d'inspiració, i la resta, què hi farem, tu? Que vagi fent, perquè no podem exigir gran cosa més. I a més, la vida també t'ensenya que en tot moment diem abans era tot millor. Bueno, d'aquí 20 anys direm abans era tot millor, referint-nos a avui. Doncs procurem ja avui mirar i trobar alguna cosa interessant i tenir una mirada constructiva i positiva, perquè si no ens amargarem la vida, Toni.
Estic d'acord amb el que acaba
gràcies,
de dir.
Gràcies.
Amb moltes coses, eh? Molt per bé. No dir quasi tot. Molt però bé, ja per finalitzar amb aquest tema, clar, quan les estadístiques i les enquestes diuen en un país com el nostre, que el programa de més audiència és un que em sembla que es diu Sálvame.
Sí, correcte.
I això ho trobo d'una manera, realment, doncs, en què país vivim. No?
Bueno, és un dels de més audiència, però també tenen molta audiència molts informatius, eh?
No, sí, totalment d'acord.
I altres programes.
Les estadístiques diuen això perquè deu moure també la rentabilitat econòmica i deu haver-hi les seves coses, no?
Ah, imagina't que potser també està tot mig amanyat, clar, perquè això no sabem com es fa, això de les audiències, no? Però també puc entendre que a mitja tarda, és a dir, cap a les 4, 5, 6, 7 de la tarda, hi ha molta gent a casa seva que, per desgràcia, estan a l'atur o estan malalts o no tenen gran cosa a fer i miren el programa més simple, el programa que es mouen els monigots i que xisclen i que fan quatre tonteries. I jo també puc entendre que per aquestes persones sigui doncs, un alleujament o un moment de distensió i d'oxigenar-se mirant aquell circ, aquell teatret, aquella pallassada, que al final, mira, al final és inofensiva, perquè a les persones que s'hi hagi de fer mal aquesta cosa és que els hi farà mal qualsevol cosa. I a les que no, els hi relliscarà. Per tant, escolta, doncs, al final és un entreteniment, si vols, absurd, insostenible des d'un punt de vista de criteri, però tampoc vull pensar que fa mal, saps? Per tant, si a moltes persones els fa passar la tarda, doncs me n'alegro per elles.
Bé, doncs, què acostumes a fer al teu temps lliure?
Jo tinc poc temps lliure, Toni Guerrero. De veritat que treballo molt. Perquè jo ho dic perquè de vegades la gent pensa que això del periodisme, bueno, és seure una hora davant d'un micro i la resta estem gratant-nos la panxa amb una hamaca. I no és veritat. Almenys en el meu cas. Jo estic tot el dia buscant personatges, documentant-me, fent entrevistes, escrivint-les, que em tiro 5 o 6 hores per escriure això que tu llegeixes en 20 minuts. Jo m'estic 6 hores escrivint-ho perquè quedi bé, però a menys faig col·laboracions amb l'amic Alfons Arús a 8TV, el que m'obliga a mirar la tele unes hores, bastantes hores al dia anterior per tenir criteri, faig col·laboracions en altres mitjans, és a dir, al final arriba el cap de setmana i me n'adono que encara he de rematar feines i em tiro la meitat del cap de setmana escrivint, fent feines. I no em queixo, perquè és la feina que vull fer i m'agrada. Tinc poc temps lliure? Sí. El poc temps lliure que tinc, que faig amb ell, el que puc. Però no em queixo de res.
Has parlat de moltes coses i també estic molt satisfet de les teves vivències personals, professionals, emotives, bueno, etcètera, etcètera. I què és el més important de la vida per tu?
Vaja, quina pregunta. Doncs mira, segurament el més important de la vida per mi és estar bé amb tu mateix. És a dir, és quan estàs sol, perquè que difícil és estar sol, però que important és saber estar sol. No sé qui deia que els mals de la humanitat venen tots de la incapacitat que tenim les persones per estar soles en una habitació. És a dir, si tots fóssim capaços d'estar sols en una habitació, mirant-nos per dins i dir, bueno, escolta, està bé, el que he fet, estic bé, estic a gust. A partir d'aquí, la teva relació amb els altres serà plaent, no? Per tant, sí, jo procuro fer les coses per sentir-me bé amb mi mateix.
Gràcies per ser com ets, primera cosa. Una altra cosa que et vull dir també, al meu amic Alfons Arús, quan el vegis li dones una abraçada.
De part teva.
De part meva.
I tant.
I també quan estiguis a l'avantguàrdia i et trobes... tinguis un encontre amb Basté, amb tota la promoció aquella... els hi dóna records a part meva, perquè, clar, sempre diuen vam començar amb el Toni Guerrero.
Clar, el Jordi Basté, quan tenia 13 anys...
L'època de Ràdio Joventut.
Va entrar a Ràdio Joventut i fins ara, no? I estava amb tu, clar. Sí, sí,
temps era temps, i espero i desitjo que ens retrobem aviat.
I que duri. Sí,
bon any, no?
Toni, igualment, gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer parlar amb tu, sempre ho és, i que tinguis un magnífic 2017.
Gràcies.
Ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto mi luz se me va. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Hablaron del día que tuvieron que partir, que como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír. Pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a rogar. Detrás del mar.
Estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
Cada dia, a partir de la mitjanit i fins a les 6 del matí, Ràdio Estel et convida a la constel·lació més carismàtica del panorama musical. Torn de nit. El programa comple les teves nits amb els temes més emblemàtics, els intèrprets més reconeguts i els estils més nocturns. Cada dia, a partir de la mitjanit a Ràdio Estel, Torn de nit. La teva constel·lació musical.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, són les 6 de la tarda i 6 minuts d'aquest dimarts, dia 3 de gener de l'any 2017, i estem feliços, seguim estant feliços, molt feliços, perquè estem amb tu.
Anoche soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, y de qualquer jeito...
No os confongueu, estem a l'hivern. Aquesta és una cançó d'estiu, una canció del verano.
Yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba.
Diuen que l'estiu porta i dona alegria. I el nostre convidat d'avui, en Carlos Villarrubia, també ve on ens porta molta, molta, moltíssima alegria.
Escucha, hermano.
Senyores i senyors, està també amb tu, i com totes les setmanes, el Carlos Villarrubia. Sí, el poeta, l'escriptor i, naturalment, el ciutadà del món. Carlos, bienvenido.
Bienvenido, gracias.
Y buenas tardes.
Por invitarme a tu casa, siempre tan amable.
Bueno, estamos notando que el programa tiene alegría. Ha estado nuestro buen amigo Víctor Amela en la primera parte.
Ah, quiero destacar que es uno de los pocos periodistas que han incorporado un poco de alma risueña a este mundo tan tenso, ¿no?, que hemos tenido. Ellos y todo el equipo de La Contra, que han significado una renovación extraordinaria de lo que es el periodismo, y unos herederos magníficos de aquel Manolo del Arco, ¿no? Uh-huh. Que tan bien recordarás.
Y ahora con tu presencia se multiplica la alegría aquí en Radio Estel. Si pudieras dibujar la alegría, querido Carlos, ¿cómo la representarías?
En lo invisible. La alegría, precisamente, lo magnífico de la alegría es que es lo invisible, el espacio en blanco que hemos de rellenar cada uno con nuestras emociones, con nuestras ilusiones y con nuestras aspiraciones. Es un sentimiento fronterizo, ahí está la magia de la alegría, porque nos lleva tanto a la risa como al llanto, nos lleva a esa ambivalencia de bien y de mal, de ocaso y de amanecer, que es la propia vida. Y quizá sentir esa ambivalencia, ir por esa tirolina de la ambivalencia que existe, es la raíz para mantener firme la alegría.
El año que ha nacido, el año 2017, lo habrás escuchado igual que yo, igual que nuestros oyentes, los nuestros oyentes, hay un comentario, casi me atrevo a decir, por decirlo de alguna manera, sí, genérico, de que va a ser un gran año de alegría, que irá bien la economía. Bueno, dicen eso, ¿no?, que será un buen año. ¿Tú opinas o qué piensas de este año que empieza?
Para mí cada año, cada día que amanece es un buen año. Tengo muchas razones. La vida siempre es muy, muy dura alrededor. Pasan muchas cosas que te hacen reflexionar. Pero mientras late, mientras hay latido, que decía nuestro maestro Aute, que afortunadamente ya se está recuperando, mientras hay ese latido del que también hablaba Colinas o Hölderlin, hay vida, porque late con nosotros el universo y tenemos la aspiración de poder registrar ese mapa de estrellas, de poder ir, como decía la canción El Himno a la Alegría, de poder, si no la encontramos aquí, viajar hacia esas estrellas y encontrar otra prolongación de la alegría, que es la espiritual, ¿no?
¿Qué alegrías te trajo 2016?
Pues la confirmación de que el vaticinio de que yo era un bala perdida, pues era incorrecto, ¿no? Es decir, que cada vez los sueños se van cumpliendo, los sueños de aquel niño un poco despistado, un poco falto de ubicación en la realidad, se han ido cumpliendo mucho más allá de la... Y sobre todo la gran alegría de que puedo generar compañía y alegría a los demás, ¿no? En alguna manera con mi trabajo, con mi presencia, y si es posible darles un poquito y un empujoncito de suerte personal.
¿Y qué pasos, Carlos, debemos dar para llegar, si podemos, claro, a ser una persona alegre?
Escuchar y escucharte, sentir que todo lo que te pasa aparentemente terrible, ya le ha pasado a otra persona, tener empatía con lo que nos rodea, y entonces aprender sobre todo a disfrutar del éxito tanto propio como de la gente que amamos, ¿no? Eso es muy importante.
Para ponerle un título y música, podríamos poner, si te parece bien, Carlos, La Alegría de Vivir.
Sí, señor, de Ray Heredia.
Cuando estás cerca.
Carlos, ¿crees que en algún momento de la vida recuperamos la alegría de la niñez?
Es difícil si no sigues conservando...
O quizá es que de niños éramos más alegres que ahora.
No, es que el error es dejar de ser niños. Hay que ser niños eternamente. Fíjate que cuando nos hacemos viejos volvemos a tener esa escala de valores que tiene el niño. Es decir, fundamentalmente cariño, 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 cariño. O sea, el esquema básico. Todo lo demás por lo que luchamos en la vida, el oro, el material, el deslumbre sexual, cualquier cosa del estilo queda completamente disminuida con el tiempo porque lo único que importa es mantener ese lenguaje del cariño. Niño y viejo se juntan en el tiempo. Y lo otro yo creo que es un poco adolescencia de vida. Es la verdadera vida, la niñez y el... Y eso que llaman vejez o tercera edad, ¿no?
¿Y cómo solemos manifestar la alegría?
Ah, está muy reprimida la alegría. La alegría entonces explota de forma estruendosa. La alegría es un tono, es simplemente un tono, es un ritmo de vida que precisamente no es eufórico, sino que tiene esa capacidad de sonrisa, esa capacidad de despertar en los demás, en los que nos rodea, una sensación de ligero bienestar, de esa sensación de bienestar que te despierta eso que se llama ahora dentro de los lenguajes modernos la energía positiva, ¿no?
¿Crees que la alegría va en los genes?
Sí, es verdad que hay personas más tendentes a tener capacidad de alegría, pero de todas formas hay que trabajarla, hay que lucharla, ¿eh? Lo mismo que los músculos en el gimnasio, la alegría hay que buscarla, hay que esforzarse por ella, hay que ponerle neón a la vida, ¿no? Y no ponerle color, ponerle ese estilo pop, por así decirlo, ¿no? Y darle corazón y darle ponerle voluntad, lo que se llamaba antes ponerle voluntad.
¿Y cómo podemos pasar de la tristeza a la alegría?
Son muy fronterizos, ya te decía que son muy fronterizos. Aquí hemos tenido el ejemplo magnífico de esta canción, que es un mito, y en los teclados iniciales está mi gran amigo Teo Cardalda, de Golpes Bajos. Lo decía muy bien Ray Heredia, que desgraciadamente falleció. Es decir, la alegría es una búsqueda, ¿eh? Búsqueda muy a menudo desde el pozo, desde el gran pozo de la tristeza. Pero precisamente en esa búsqueda, en ese intento de recuperación, de rehabilitación, con la línea de la vida, si la consigues bien y si no, por lo menos estás en el empeño.
¿Qué cosas de la vida, que debe haber muchas, nos dan alegría? Yo estoy pensando en este instante, y pongo yo como ejemplo, pero habrá muchos más oyentes que coincidan, y quizá tú también, para poner un ejemplo... El día que nace el primer hijo, por ejemplo.
Sí, 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 el día que nace el primer hijo. Pero fundamentalmente yo creo que lo que produce gran alegría es sentirse aceptado por el mundo, por lo que hay alrededor. Es decir, tener como tu pequeño hueco en la aldea universal, tener tu lugar, no estar incómodo con tu forma física, no estar incómodo con tu edad, no estar incómodo con tus creencias, no estar incómodo y desde eso saber convivir. Y no estar incómodo ni crear incomodidad. Yo creo que esa es la raíz de la alegría. Luego, puntualmente, hay acontecimientos personales que empujan la alegría. Pero esos son puntuales, son como explosiones grandes de alegría y lo importante es mantener el tono, ese tono continuo de alegría, ¿eh?
La alegría y la salud deben ir, pienso, relacionadas. Pero una persona alegre puede ser optimista y una persona alegre puede tener... El corazón...
De fiesta.
¿De fiesta?
Sí.
¿Cuánto te esperé? ¿Cuánto fui detrás de ti? Cada vez que me mirabas, yo pensaba que eras para mí, para mí.
Vístete de color romántico y serás protagonista en mi película. Cántame tu propia música. Corazón de artista nos lleve lejos, si no...
Quantes lágrimas lloré, cuántas noches esperando que tu amor llegara para mí, para mí.
Vístete de color romántico y saldrás a toda plana en mi periódico. Cántame tu propia música.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Querido Carlos, ¿te imaginas un río en una fiesta en una barca? Bueno, un buque en alta mar.
Sí, en el río es donde se desatan siempre, se liberan las pasiones en las fiestas populares, en tantas historias y leyendas, y en esta magnífica canción que suena de fondo, que ya de la que ya hemos hablado algunas veces, del maestro Fernando Arbex.
Pues doy las gracias a un río que iba yo pescando con una barca, y mirando a la orilla vi a un gran señor, a un gran caballero. Y yo pensé, este tío debe ser una buena persona. Y mira por dónde, hoy en día, no estamos en el río, pero en este momento, y que sea para mucho tiempo, seguimos felices y alegres, y esa alegría se multiplica porque estás aquí.
Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Seguiremos vadeando el río, como se dice, ¿no? El río que nos lleva, que decía el maestro San Pedro, José Luis San Pedro.
Un río que nos va a llevar dentro de pocos días, Carlos, y cuento contigo, a muchos lugares de España.
Eso espero, a la España cordial, a esa que está latente y que no aparece tantas veces.
Gracias, Carlitos. Amigas y amigos, señoras y señores, nos parece demà toca, entre otras cosas, la copla, que a la copla agrada molts oients de Radio Estel. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Ha cambiado, nuestro río sigue igual. Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el
Estem amb tu, Toni Guerrero.